Doncs mira, avui és un dia mundial força interessant i important. És el Dia Mundial del Donant de Sang. I a més, gràcies a les iniciatives de l'Episcopal, per exemple, o de l'Institut Giligaia, que ens han visitat els seus alumnes i ens han explicat les seves campanyes que fan anualment organitzant un dia de donació de sang, hem pogut saber, i també parlant amb els amics del Banc de Sang, doncs la importància i a més, la problemàtica que té, perquè ja saps que la sang no es pot emmagatzemar de manera indefinida, sinó que té una caducitat molt petita i que, per tant, això requereix que hi hagi una afluència de donants constant, no molt a principi d'any, per exemple, i després ja no, constant. I la sang és necessària sempre, a l'estiu, per vacances, que moltes vegades no hi pensem, per Nadal, per Setmana Santa, al febrer o al setembre. Per tant, és important que hi hagi un dia mundial i que ens en recordem i que agraïm a totes les persones que donen sang aquestes dos o tres vegades com a màxim que es pot fer al cap de l'any. Dia Mundial del Donant de Sang. Soc el Ricard Álvarez i parlem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Pràcticament a la meitat del mes ja, 14 de juny del 2024. Va volant. Jo ja ho sé que al final les 24 hores duren el que sempre duren, 24 hores. Però de veritat que és que aquí quan entres al mes de maig i juny és una cosa que no sé, va rapidíssim, molt ràpida. 14 de juny, com et deia. Mira, hores d'ara per sobre dels 27 graus a la ciutat de Lleida. Tot sembla indicar que passarem dels 30. És que ja ho diem amb una facilitat interessant, però escolta, 30 graus són 30 graus. Ja ho sé que l'estiu passat vam estar per sobre de 40 graus 4 o 5 dies seguits i allò sí que va ser inaguantable. Però els 30 graus ja es comencen a notar. Per tant, recuperació de temperatura i veurem el cap de setmana i ens avançarem a la setmana que ve. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia a tothom.
Escolta, primer de tot, que això ja m'ho havies dit a mi i crec que ens ho havies explicat, enhorabona, i també t'hem d'agrair que hagis pogut guardar tota la documentació d'observació diària meteorològica de Lleida dels darrers 25 anys i que l'hagis preservat ara enquadernant-la i que quedi disponible.
Sí, sí, en els quadernos d'observació. Y sí, se encuadernó en la única imprenta artesanal que tenía Lleida, y diré el nombre, Encuadernación García, que encuadernó desde el año 97, 98, fins actualment. Fecha más, todo está más dins, todo y que ya, evidentemente, desde buena parte del siglo pasado está tot digitalitzat, aunque no exactament igual que fet a mà, però bueno.
No, a més, fer a mà et dona la possibilitat de vegades de fer anotacions,
sí,
que al món digital no pots, perquè allò són dades.
Sí. N'hi ha anotacions quan n'hi ha hagut esdeveniments importants, és a dir, tempestes molt fortes, calamarsades, ventades molt fortes que han fet mal, sí. Te permet escriure i
ja.
Quan repasses ni trobes anys per dir un 21 de juny de 1951, pues sembla que podia haver que passar un tornado per la ciutat de Lleida i va arrencar els arbres de la Rambla de Ferran i els Camps Elisis. Bueno, fa bonic de veure'l, després vas a comprovar en la premsa què és el que diu i bueno, veus que va haver molt arrabastall, que cuidao con el mes de lluny.
Sí. Armando Álvarez, escolta, ens plantarem a 30 graus avui?
Sí, avui està llançada la temperatura, ja ens ha passat la glopada d'aire fred en alçada, que va fer aquella baixada de temperatures, van arribar a 20, és que hem passat de 36 el dia 6 a 20, el dia 13, sí, ahir 12, si no me'n recordo, el dia 11 van passar a 19,9, exactament.
Imagina't.
És a dir, si tenim un toldo de núvols, un temporal de núvols, pues clar, la temperatura. Lleida depèn absolutament del sol. Jo ara he estat una hora a l'aire lliure entre les 10 i les 11, bueno, és que calia ja portar barret, si estàs parat, si no estàs caminant, pues barret, ulleres de sol, crema solar, la radiació solar és intensíssima. en esta època del mes de juny. I com venim blanquets, bueno, millor estar 10 minuts vuelta i vuelta o ficar-se, si està més de mitja hora, pues ficar-se una alta protecció solar. Sembla que avui serà el dia més càlid de tota la setmana, no perquè després vingui fred, sinó perquè avui s'enfilarà més la temperatura, 25 graus, més o menys, més o menys un grau a Viella, fins als 32 de Lleida, algun lloc arribaran a 33, i sembla que el cap de setmana continuaria solellat, però una mica més de núvols, i les temperatures no s'enfilarien tant. És a dir, que si demà tenim 30, i avui 32, i diumenge, que potser hi hauria més núvols, a les hores centrals del dia, doncs igual es queda 29, en el cas de Lleida. Dins d'un ambient assolellat, amb més núvols el cap de setmana, però també amb antisol, tenint en compte que ara n'hi ha 15,2 hores de sol. Estem en el màxim.
És que n'hi ha moltes
el
màxim, ara.
El sol surt a les 6:22. Si no haguessin avançat l'hora, sortiria a les 5:22, que el dia matinà una hora abans,
si no
canviessin l'horari. I, cuidado, que això s'ha de pensar a l'hora de fer el canvi.
Sí.
I el dia que no vulguem fer el canvi d'horari. I es fica el sol, pues falta encara 2 o 3 minuts per arribar a 21:36. Els dies més llargs de l'any.
Sí.
La setmana que ve ja els tindrem. No es veu ningú canvi,
veure, sí,
fins dimecres, dijous, però queda lluny per les previsions. No per reservar una habitació en qualsevol hotel, per això queda molt poc, però per veure els moviments de l'aire, que és molt el més fluido que hi ha al planeta, pues claro, sembla que podia passar un sistema frontal o podia passar una mena de sol en aire fred en alçada i podia ploure o entre el final de dimecres o dijous.
Bueno,
ja veurem sobre la marxa.
Això dimarts ho...
Importaria una refrescada no tan contundent com la que hem tingut la setmana passada.
Benvinguda serà.
De moment, el mes de juny està un mig grau per sota de la mitjana.
Bueno.
Però segur que en la segona quincena...
Segur que recupera, ja t'ho dic ara.
Segur que recupera i passa. És a dir, tenim temps tranquil, podem fer qualsevol activitat. Això no descarta que hi hagi algun xàfec, algun ruixat petitet, sobretot al Pirineu i Prepirineu, per una cosa puntual que no dura més enllà de mitja hora.
Molt bé, Armando, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, adeu.
Vinga, i nosaltres ja busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, parlant de pluges i del temps, l'estany Xic de Basturs, al Pallars Jussà, es troba al 100% de la seva capacitat. Això no passava des de feia més d'un any i mig. La sequera va deixar totalment sec aquest estany, que s'ha recuperat gràcies a les pluges dels darrers mesos. Pel que fa a l'estany gran, ja ha sortit de nivells mínims que van obligar a començament d'any a recuperar peixos afectats per la manca d'aigua. I la sequera va posar en perill espècies que viuen en aquest indret i que és evident, és el que dèiem. L'aigua és vida i quan falta l'aigua, doncs, problema per la vida. És que funciona així. Pel que fa a la biodiversitat de l'estany, doncs, desapareix. Quan baixa el nivell, desapareix. Afortunadament, també es recupera quan torna al nivell. I afortunadament, després d'un any i mig, doncs l'hem recuperat. Els veïns de la zona recorden altres episodis de sequera com el de l'any 2000 i el de l'any 1945 que va afectar amb aquests estanys concretament, quan la làmina de l'aigua que va quedar es podia tapar amb un llençol, segons els veïns de Basturs. Déu-n'hi-do. Vinga, marxem cap a la campanya de la fruita perquè Unió de Pagesos reclama al govern espanyol que posi en marxa un pla pilot perquè persones amb situació irregular residents a Catalunya puguin obtenir permisos excepcionals de feina per treballar a la campanya de la fruita. Hi hauria molt debat amb això, i crec que l'hauríem de fer d'una vegada, aquest debat. L'hauríem de fer bé, dient les coses clares i des de tots els sectors, amb els pros i contres. Però, i no malentenguis, que segurament em falten moltes informacions, moltíssimes, segurament sóc la persona menys indicada per opinar del tema, però així tot et faré una reflexió en veu alta. Mentre cada mes t'hagi d'explicar que a Lleida tenim entre 9, 10 o 11 o 12 o 15.000 persones a l'atur, no puc entendre que hi hagi aquesta manca de mà d'obra amb una cosa tan concreta, la campanya de la fruita, que no dura tot l'any. És a dir, és que a mi no m'agrada aquesta feina. Val? No m'agrada aquesta feina. Dura un mes, dos mesos. És a dir, si estàs a l'atur, suposo que estàs amb ganes d'ingressar diners, que estàs buscant una feina que t'agradi. Mentre no et surt, doncs home, entens per on vagis. És a dir, insisteixo, segur que em falten mil informacions més, però que haguem de demanar que es faci un pla pilot perquè persones en situació irregular, és a dir, que no tenen papers, puguin arribar a treballar quan resulta que l'oficina del costat, que és la que gestiona l'atur, estem donant xifres de 10.000 aturats a Lleida en un any, al darrer mes, doncs, no sé, almenys és curiosa la situació, eh? Però és una situació que se'n va parlant i que no es troba gent per anar-hi, i potser s'hauria de remodelar el tema de l'atur o de les persones que estan a l'atur, doncs, amb un topall de vegades que et puguis negar anar amb una feina si te l'ofereixen. Insisteixo que no sé, això no s'arreglarà en 5 minuts, però sí que abordem el tema i abordem-lo bé des de tots els punts de vista. Tu què en penses? Nosaltres tenim un número de WhatsApp, perquè tu ens puguis explicar el que vulguis sobre aquest tema, per exemple. 664-526-180. 664-526-180. És un tema complicat. Ho sé, eh? I, escolta, que t'explico una notícia econòmica. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avalar ahir la futura zona industrial de Torreblanca, però sense comprometre's a avançar quan podria ser realitat. En fi, el que fan els polítics. Per això, si t'hi fixes, sempre reclamo, quan un polític em parla d'una acció, d'una activitat o de posar en marxa una zona, molt bé, a mi acompanya-me-ho d'una data. O sigui, no em serveix de res que el president de la Generalitat avali la futura zona industrial de Torreblanca, però sense comprometre's a avançar quan podria ser realitat. De què ens serveix això? De què ens serveix exactament? Si això t'ho puc dir jo també. Si ho dius, dona'm una data. No, miri, em comprometo a el gener del 2028, i llavors el criticarem perquè és molt lluny, però tindrem una data. O a l'estiu del 2026, però escolta, em comprometo a que sí que ho estudiarem, però no et dono cap data. Insisteixo que no crec que per la societat tingui cap mena d'utilitat. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I tinc ja escoltant a l'André Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, i sempre m'enganxa aquestes darreres notícies que sé que no li agraden gens tampoc. Però vaja, Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí escuchando malas noticias siempre cuando están los políticos por medio metiendo las narices.
Pero ahora de verdad, això era un tema econòmic de un futur polígon industrial, pero es igual en cualquier tema. A mí cuando un político me dice, oye, sí, que queremos hacer la nueva estación de autobuses, por ejemplo, que fa anys i anys que ens ho diuen, nos comprometemos a estudiarlo. No, hombre, si te has de comprometre a algo, comprometme a... O sea, te has de comprometre a... Oye, lo vamos a inaugurar tal día. Porque claro, si no, ¿de qué nos sirve? ¿De qué te sirve?
Exacto. Muchas palabras que se las lleva el viento. Claro. Ya sabes. Mucho prometer hasta meter, y una vez metido...
Sí, señor.
Se olvidó lo prometido.
Sí, no, es que es exactamente. Además, es que esto es constante. Me sabe mal que la sociedad nos hayamos acostumbrado a que nos tomen el pelo tranquilamente.
Yo por eso lo llevo tan largo.
Pero yo no. O sea, que a mí me lo deben de tomar mucho. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que tenemos un fin de semana cargado de música en Lleida, ¿eh?
Sí, ¿cómo lo sabes?
Muchísimo. Hombre, pues bueno, tenemos el Magnific Fest.
Sí, Magnific, ¿para quién es?
Bueno.
¿Para ti?
A ver, hay muchos grupos.
Pregunto, Magnific Fest. Magnific, bueno. Fest, ¿de dónde han sacado lo de Magnific? Lo del montaje es magnífico, ya te lo puedo decir yo y te lo aseguro. Y es una lástima de que... Y ese sí que... el montaje es espectacular, sí. Ya te lo digo. Pero hay un cartel, tío, que deja mucho que desear, ¿eh?
Te falta grupos de rock.
Hombre, me falta orgullo. Cada vez que leo, mira, cada vez que leo la relación de los artistas que hay, me resuena una canción en la cabeza de Platero y tú, que tantas veces hemos cantado, aquella de hay poco rock and roll.
Vaya,
es que no hay nada, tío. A ver, sí. Cabezas de cartel.
Yo creo que sí, que se podía meter un par de grupos, ¿eh?
Hombre, yo qué sé, fíjate, mira que yo no soy muy partidario de Fito, pero hasta Fito hubiera entrado aquí perfectamente. Sí. Yo qué sé, el Drogas, en Marea, yo qué sé, mira, hay un montón de Ángelus Apátrida, yo qué sé. Pero mira, que vale, que ahí incluso hay dos de ellos que han sido premiados este año por un nuevo premio de estos que se sacan de la manga, que se llama ahora Premios de la Academia de la Música en España, que es el primero que se han hecho, los Vetusta Morla, que solo pronuncian el nombre y a bocezo. Y el Iván Ferrero, que joder, si no me llegó a convencer cuando estaba con los Piratas, imagínate en su etapa en solitario. Y luego La Oreja de Van Gogh, que La Oreja de Van Gogh ya los vi en una fiesta mayor y cuando estaba la cantante original, la hace unos años, la Maya. Y yo qué sé, y luego que los Elefantes, que también los entrevisté hace un tiempo, son popis, pero popis.
O sea, sí, ya está bien que estén, pero oye, vamos a añadirle un par de grupos de rock en cada noche y ya está.
Exacto, pon un par de pinceladas ahí un poco más cañeras y que yo qué sé, porque se disipe un poco lo de esto es la partida del muermo, que esto es un muermazo de ciudad.
Oye, pues se lo trasladamos a los organizadores.
No, ya lo saben, ya lo saben, yo lo he comunicado ya. Y insisto, como montaje es magnífico, pero el cartel no es magnífico. Magnífico. Falta chicha. Aparte de que a mí mira, que se haga, me parece perfecto, mejor que se haga algo que no se haga nada. Pero a mí esto no me va a olvidar nunca el festival que teníamos en estas fechas en las Balsas Balticas, que era el Secular Rock.
Sí,
o sea,
señor.
Que y bueno, y aparte de que ya hay otras cosas más personales que también implican de que aquí hay un concurso que se copiaron del Pepe Marín Rock y me lo quitaron a mí de las manos. Cuando estaban las turbulencias políticas que había de los anteriores inquilinos de la Paería y ese gran concejal que tuvimos, que pasa la historia ya, como era el Nacho Love, Ignacio Amor, de las narices, y que mira, qué bonito, ¿no? Pues entonces yo no puedo apoyar estas cosas, chicos,
claro.
De ninguna de las maneras.
Bueno, pero comunicarlo sí, ¿eh?
Comunicarlo sí, ya sabes que yo puedo, por un lado, tengo mi opinión y critico, y por otro lado, no tengo mi opinión y doy información
lo sé.
Y estoy abierto por completo a todo.
Lo sé, y es una de las facetas que siempre que me preguntan, explico de ti. Digo, Andrés, él tiene sus gustos y sus particularidades y le gusta un tipo de música, pero tú ojéate el periódico La Mañana y verás que si se trata de música le da bola a todo.
La música en vivo, no, y seguro que yo me acerco al festival este y me lo paso bien porque me gusta la música en vivo y porque las bandas pues tienen su calidad, algunas de ellas no, pero que no, que
variedad, sí.
Le falta chispa. Y luego tendría otro problema.
A ver.
Y ya es más personal. Porque claro, aquí lo patrocina mi querida San Miguel.
Claro.
Pero con la magna. Hombre, por favor, ponme la San Miguel normal, la especial.
¿Pero no te gusta la magna? ¿O no tanto?
No, me gusta la especial, la de siempre. Vale. Es especial, la de siempre.
Vale. Nada.
Sí, me gusta, pero no me gusta como para tomarme tres o cuatro, oye, que no, porque no, me cambia el buque, no.
Bueno, Andrés, va, en tres minutos, explícame cosas, va.
Pero que te voy a explicar cosas, pero te voy a explicar de que, fíjate, que y además vamos a dedicarle el melo malo de que el Café del Teatre cambia de manos, cierran este fin de semana.
Sí.
Con dos conciertos, esta noche tenemos a Clash City Rockers, que es una canción de los Clash, porque el grupo es de tributo a los Clash y me parece muy bien de que se hagan tributos a grupos que no existen. Lo que no estoy de acuerdo es que se hagan tributos a grupos que existen, que no tienen ningún sentido. Y bueno, este será hoy a las 9:30 por 15 euros. Y el último concierto de todos será un triple bolo punk que se hace el sábado, que están los Parabellum, de punk rock, o sea, esos son unos clásicos, Parabellum, Ultimatum, que también tienen 40 años en sus espaldas, que son de Pamplona y muy bien, y teloneados por Les Butch. Esto será el sábado, empezarán a las 7:30, 18 anticipada, 23 euros en taquilla. Estos serán los últimos conciertos de esta nueva etapa del Café del Teatre.
Que de momento no se sabe si va a haber relevo ni cuándo, ¿no?
No, no, ahora se abre, se cierra el día 16, o sea, el domingo, y entonces se abren ya las peticiones y en septiembre se supone que estará el relevo.
Hombre,
ahí,
como mínimo, sí, que empecemos el curso con otra sala abierta, porque es que si cierran esta, es que quedan dos.
No, esta no la pueden cerrar, esta, no, hombre.
Es que además somos una ciudad con pocas salas de música en vivo, o sea que no podemos prescindir de esta, ¿no?
Bueno, y como salas de música en vivo, pues fíjate, tenemos el metalcore de No Drop For Us y Frequency y Ruina, o sea, tres grupos. Los No Drop For Us y Frequency son de Albacete, que ya les he dicho a los de al Tony Reves, al de la Boite, de que, oye, yo de Albacete, los que conozco y me encantan son los Ángelus Apátrida, y me ha dicho de que hace dos años y pico que va detrás de ellos, a ver si los trae de una vez por todas. Bueno, hay un triple concierto en Aboite este sábado, a las 9:30, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Puede estar bien, y también hay que dar la bienvenida a una banda que va a debutar esta noche en el Zapa. Recordar que el Zapa lo deja el de siempre, el Rafa González, que ya lo dijimos, lo deja en agosto en el costo, y viene un grupo que se llama The House Punk, que hacen versiones y temas propios, que es un sexteto cuyos integrantes son de Mequinenza y de la Granja de Scarp. Y bueno, que a partir de las 11 de esta noche pues podéis ir allí a echar unas coplas y unos amigos y un poquito de rock and roll.
No, tampoco he encontrado a nadie, ¿no?, de momento, o no lo ha dicho.
No, de momento no. Mira, somos amigos, yo cuando lo sepa ya lo largan.
No, digo, para hacerse cargo de la sala, ¿eh?
Sí, le están saliendo novietas, pero es que claro, él lo que quiere es que a ver si le pueden dar continuidad como bar musical de rock. Ya. ¿Sabes? Que es muy fácil de que te venga alguien y te ponga ahí Máquina Bacalao, o reggaetón, o yo qué sé, todas estas porquerías que existen ahora, y vuelvo a insistir, ojo con la música que escucháis, que mira, la Taylor Swift, todos contagiados, y ACDC ni uno. Insisto.
Bueno, Andrés Rodríguez, venga, vamos con el Melo Malo, que tengo ganas de escucharlo como cada viernes, leerlo en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo pues de viva voz aquí los viernes, y esto es un lujo, ¿eh? Andrés Rodríguez, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Un triple bolo punk rock con las míticas bandas Parabellum y Ultimatum, teloneadas por Lesbuk, pone esta noche, bueno, mañana por la noche, punto y final a la etapa de los actuales gestores de la Café del Teatre, que solo ha mantenido el tipo dos años y medio al frente de la sala de Lleida, con tal vez la mejor acústica. No hay que olvidar que la duración del contrato es de dos años, prorrogables en dos años más. El Café del Teatre comenzó su andadura coincidiendo con el estreno del nuevo milenio, y por espacio de 20 años fue gestionada con suma brillantez por Tony Reves, logrando una media de 150 conciertos al año, que supuso el paso por su escenario de más de 1.500 artistas, 3.000 actuaciones musicales en vivo, 500 actos literarios, 300 proyecciones, 200 exposiciones y otras actividades que llenaron ese espacio de magia con la participación de más de medio millón de espectadores. El listón lo dejó tan alto y casi imposible de superar, como así se ha demostrado con sus sucesores, después de tomar un relevo que nunca quedó demasiado claro en unos tiempos de turbulencias políticas y sanitarias. Como la gente tiene muy mala memoria cuando le conviene, es preciso recordar que en diciembre de 2019, después de cuatro nominaciones, el Café del Teatre fue reconocido en los 17 premios de la industria musical del Directe, con el premio ARC a la mejor programación de espacio musical o sala de conciertos. Un ingente número de personas, tanto lugareñas como foráneas, disfrutaron en alguna ocasión de ese espacio que, con su anterior responsable desde su creación, contó con una excelente programación sin hacer ascos a ningún género o estilo, convirtiéndolo en un lugar idóneo de encuentro lúdico y cultural, especialmente a nivel musical. El cambio no sentó bien entre el público fiel a la sala, especialmente por la actitud de alguno de los socios de la nueva etapa, por lo que el Café del Teatre dejó de ser lo que fue. La actual concesión caduca este domingo y durante todo el verano está previsto que se realicen mejoras para iniciar la concesión a partir de septiembre. Es de esperar que se insonorice por completo para evitar los problemas que se están teniendo con los vecinos, obligando a adelantar el horario de los conciertos para que no se prolonguen más allá de la medianoche, lo cual es un inconveniente, especialmente cuando se programan a dos o tres grupos en una misma velada. Luego, habrá que confiar en el civismo del personal para no hacer demasiado ruido cuando salgan a fumar o de recreo a la calle. En fin, olvidándonos de ese paréntesis nada loable de la sala, confiemos en que para la próxima temporada esta ciudad vuelva a contar con la excelente oferta que puede ofrecer lo que hemos conocido como el auténtico Café del Teatre. ¡Oh, yeah!
Yo he ido a ver grupos muy potentes en el Café del Teatre, muy aunque buenas, no lo parezca.
Sí. Y
noches muy muy buenas, ¿eh? La verdad es que sí.
Históricas. Bueno, sí. Yo era un fiel de los que iba pues cada semana a lo mejor una o dos veces.
Sí, sí, sí.
Y con los actuales, solo en los dos años y medio, solo he ido una vez.
Mm.
Y por compromiso.
Mala
ojo,
señal,
¿eh?
Mala señal.
No, no, y como yo, hay gente
sí,
que no ha ido.
Sí, sí, lo sé. Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, gracias, larga vida, oh yeah.
I nosaltres fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de cinema.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cope Lleida.
Estás informat.
Vinga, que parlem de cinema. 540 polzades, és la diagonal de la pantalla de cinema, la de tota la vida, aquella gran, la pantalla gran que li dèiem, no la de casa, que pot ser molt gran, no, la de la sala de cine. I amb les 540 polzades també tenim a la Mònica Monbiela, que és la persona que cada setmana ens fa aquestes quatre propostes de cine. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Bueno, tu acabant curs, ben atrafegada, suposo.
Moltíssim, sí senyor. M'agafes aquí ja en plenes notes, avaluacions, recuperacions i de tot.
Vale, pues no et faig la pregunta, eh? No te la faig.
Quina?
No, la de si has anat al cine, no te la faig.
No me la facis, vale. Que quedaré fatal.
Doncs escolta, va, anem a les quatre propostes, que n'hi ha una que jo crec que és molt esperada, que és aquesta.
En directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
¡Yupi!
¡Y aquí está tristeza! ¡Aquí viene ira!
¡Dejádmelos a mí! ¡Hay que ponerse el protector bucal, señores!
¿Miedo?
¡No! ¡Ese no es el nuestro!
¡Asco! Imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido.
¡Ay! ¡Lo siento!
Todo debería ir rodado a partir de...
¡Hola! Soy ansiedad. ¿Dónde dejo mis cosas?
¡Una emoción nueva!
¡Ay, lo siento! Todos queríamos causaros buena impresión.
¿Cómo que todos?
Les emocions que tornen a la gran pantalla, ara més que mai, eh?
Sí, senyor, evidentment, és la segona part, la seqüela de la pel·lícula del revés, Inside Out, que va guanyar l'Oscar en el seu moment el 2016 com a millor film d'animació i, evidentment, va ser perquè ho era, és a dir, era una novetat que una pel·lícula d'animació per a nens parlés doncs, de les emocions i, a més, molt ben portades i molt ben explicades.
Mm-hmm.
Què passa? En aquell moment es tractava d'una nena.
Clar.
Ara aquesta nena creix, la Riley, i el que era alegria, tristesa, la ira, el fàstic, la por, tornen, però canvien les emocions. I llavors ja saps que, evidentment, a l'adolescència, jo ja ho veig cada dia, el tema de les emocions és un còctel explosiu. És a dir, un dia estem així, un dia estem allà, ansietat, l'enveja apareixerà ara, el cansament, la vergonya, aquesta angoixa vital... Bueno, doncs s'explicarà a través d'aquests petits personatgets d'Inside Out que fan feina per a que la Riley no caigui en un estat que no, de salut mental que no seria bo.
Tenemos nuestra misión y la mía es planificar el futuro.
¿Te sientas con nosotras?
¡Qué días más guays!
Pero que no se note que nos hace ilusión.
Yo me encargo.
Alegría, solo por curiosidad. A lo mejor yo podría...
Gracias, ahora no.
¡Sí, sí!
¡Eso nos va a perseguir el resto de nuestras vidas!
Sé que el cambio da miedo.
¡Venga, vamos!
¡Riley!
Si no hacemos amigas, estaremos solos en el instituto. ¡Rompamos con el pasado! La vida de Riley requiere emociones más sofisticadas que vosotros.
¡Oye! ¡No puedes encerrarnos sin más!
¡Somos emociones reprimidas!
És curiós perquè potser és una manera molt gràfica i ben entenedora d'entendre el còctel d'emocions que vivim les persones quan tenim aquests canvis hormonals i arribem a l'adolescència.
Jo crec que és una molt bona pel·lícula per portar, pues, a, o per portar, perquè vagin també els fills adolescents, sí. I, bueno, igual troben alguna resposta de a vegades com se senten, i és una manera divertida, diferent. Seria com una sessió de psicòleg, però al cine.
Sí, 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 sí. Molt bé, doncs, Del revés 2, que s'han pres el seu temps per arribar a les pantalles, però que ja la tenim aquí. És la primera proposta. La segona és Vides perfectes.
Has vist una chiquilla ir por aquí o por allá.
Theo.
Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre.
Eres una madre maravillosa.
Y una amiga maravillosa.
Quiero que tú también seas feliz.
¿Max? Max, baja, es peligroso. ¡Max!
Tienes que separar la pena de la culpa. ¿Qué culpa, Alice?
Déu-n'hi-do, a mí me ha engañado aquest tráiler, ¿eh?
Bueno, aquí tenim, primer de tot, dues mega protagonistes, actrius amb Oscars, les dues, Jessica Chastain i Anne Hathaway. A veure, és una pel·lícula que doncs és dura. Si no tens ganes de patir o de posar-te a la pell d'una persona que ha perdut un fill, bueno, pensa-t'ho abans de la veure. Evidentment, la pel·lícula s'ambienta als primers anys, als principis dels anys 60, i aquí hi ha dues amigues i veïnes que viuen en una d'aquestes típiques urbanitzacions americanes, la Liz i la Celine, que bueno, viuen una vida pues, tranquil·la, que frega fins i tot la perfecció, no? Però aquesta perfecció es trenca quan una d'elles bueno, passa un desafortunat accident i perd un fill. Llavors, què passa? Evidentment, igual que perd el fill, perd el cap. I comença a tindre doncs, paranoies i sospites de que potser la seva amiga ha tingut a veure alguna cosa, bueno, amb la pèrdua del seu fill i s'embolica tot una mica.
¡Sal del balcón!
Alice, ¿qué pasa? ¿Pusiste a Theo en ese balcón para probarme? ¿Crees que soy capaz de hacer algo así?
Eso es lo que piensa ella. ¿O tú?
¿Crees que me imagino cosas? ¿Me acusas de ser una especie de monstruo?
¡Estás perdiendo la noción de la realidad!
¡Deja en paz a mi familia!
No me lo estoy imaginando.
A veces, Edu, quan ja no saps en qui confiar, perquè fins i tot la persona del costat t'està dient que t'estàs imaginant coses, eh?
Clar, és que, bueno, vés a saber aquí. Seria com una espècie de pel·lícula de suspens psicològic i fins i tot una mica de terror, no?
Sí, sí.
Que, clar... És veure com una persona va perdent el cap o no.
O no.
Ho hem de descobrir.
Molt bé, Vides perfectes. I ara anem a una cosa tan vital com respira.
Volveré lo antes que pueda. Intentad no mataros mientras estoy fuera.
Reservas de oxígeno al 20%.
¿Papá?
¿Papá? ¿Hola?
Mamá, llevamos 3 años sin ver nada vivo.
El mundo se recuperará si le damos tiempo. Hay que intentarlo.
Una altra pel·lícula lleugerament estressant, eh, Mònica?
Sí, a veure, aquesta ja és més de ciència-ficció. Canviem completament de gènere. Estem en un futur distòpic. La Terra és un planeta que s'ha convertit en inhabitable perquè només hi ha un 5% d'oxigen i, per tant, la gent necessita com una espècie d'escafandra per poder sobreviure. I aquí tenim ja els primers protagonistes, és la Maya i la seva filla, que es confinen en un búnquer sota la superfície per poder habitar. Llavors, el que dèiem, no? Per poder sortir a l'exterior, es posen aquesta espècie de vestit diferent dissenyat pel marit de la Maya, el Darius, que ha desaparegut misteriosament. A tot això arriba una misteriosa parella, que és la protagonitzada per Mila Jovovich, que és una de les actrius que més pel·lícules fa d'aquest tipus de ciència-ficció, de contagis, de pandèmies, de tot, no? De zombis. I ella i la seva filla, ella i la seva parella, perdona, són home i dona, bueno, apareixen allí i sembla que tenen com alguna cosa amagada, com algun interès per la Maya i la Zora. Això fa que elles no baixin la guàrdia i, bueno, comença un thriller de ciència-ficció que el que vol al final és la gent sobreviure al 5% d'oxigen que hi ha a la Terra.
Sois.
Sé que tu marido estaba trabajando en un generador de O2. Necesito replicarlo.
Si es capaz de replicar el invento de papá, podría cambiarlo todo, mamá.
Nuestro sistema de filtración de aire está fallando. Si no volvemos, 25 personas morirán. Necesito ver esa máquina y pienso hacerlo de un modo u otro.
Hay que pararla.
És curiós perquè fa poc ens hem adonat que l'aigua és vital per la vida, ara que ni teníem menys i que plovia menys, amb això no hi hem pensat mai i seguim contaminant l'aire sense cap mena de remordiment, però l'oxigen és com l'aigua, és vital, tu miris com tu miris.
Sí, sí, parlem d'un futur distòpic, però podria ser real d'aquí a, no sé... Esperem no ser inàtics per veure-ho, però d'aquí 100 anys, vés a saber.
Vinga, que acabem amb la quarta proposta, Asphalt City, amb Sean Penn i molta trepidència, per entendre'ns.
You believe in heaven?
I don't know if I believe in heaven.
But I believe in hell.
Són bombers, oi?
Bueno, és un jove paramèdic.
Això, paramèdic, sí.
Que està interpretat pel Ty Sheridan, és un jove actor que ara s'està posant de moda, que decideix associar-se el primer any de feina o de pràctiques, entre cometes, amb un metge amb experiència, que és el Sean Penn. Què passa? Que aquest jove, evidentment, no ha treballat mai als carrers de Nova York i no sap ben bé o té idealitzat la feina de paramèdic. El més gran, és a dir, el Sean Penn li mostrarà la realitat i la duresa que no sempre l'altre serà capaç de suportar-la. I, evidentment, entenc que aquí hi haurà moments en què hauran de fer coses que potser no seran del tot lícites.
Clar.
I know what you're thinking. Is it worth it? It's the job.
Normalment, això, quan ets jove, no valores gaire l'experiència d'una persona amb més anys, però aquella dita de l'experiència és un grau, és ben certa.
Doncs sí, a veure, al final és, n'has de fer cas i n'aprens més de la gent amb experiència que no pas de la teoria o de lo que vas aprenent a les aules, que també és important, evidentment, però... Val més tenir al costat algú que hi ha viscut situacions d'aquest tipus i més en situacions tan extremes com les que es deuen trobar, clar.
Clar. Vinga, triem en una de les quatre. Quina, si poguessis, quina aniries a veure?
Oh, jo la del revés d'os.
Vale.
Em sembla, a més, molt bona per replicar-la, per exemple, jo que estic ara en l'educació a classes amb adolescents.
Jo també.
Em sembla...
Jo també. Mira, ja fa dues vegades que coincidim, del revés dos. És una
perquè
bona...
t'estic reeducant.
No, que a mi del revés un em va agradar molt. L'he vist bastantes vegades, i cada vegada que la veus trobes un matís, una frase, una idea que està dient que les altres vegades se t'havia passat per alt. És una gran pel·lícula, i espero que aquesta segona estigui a l'alçada i tracti bé tot el tema aquest de l'adolescència, aquesta aparició d'aquestes noves emocions. Molt bé, Mònica Monbiela, Del Revés 2, Vides Perfectes, Respira i Asphalt City són les quatre propostes perquè aneu al cine. Mònica, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, que vagi bé.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora, en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. ¿Te acuerdas de la pregunta retórica de Pedro Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso es lo que hoy se pone en práctica. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fiel a las directrices de Moncloa, ya ha dado la orden para que los fiscales apliquen la ley de amnistía Puigdemont y compañía, les guste o no. Básicamente es un aquí mando yo y a ver cómo acaba todo este asunto. A lo largo de este mediodía te vamos a dar las claves y las reacciones a esta decisión y también vamos a prestar atención a la cumbre del G7 en el sur de Italia, en la que por primera vez interviene un papa en el encuentro de las democracias más ricas del mundo. Es una intervención sin duda histórica, que se va a seguir con mucho interés porque el papa es el referente espiritual y moral para los católicos en todo el mundo. El papa se va a referir a uno de los retos más importantes a escala mundial, la inteligencia artificial y la necesidad de regularla. La visión del humanismo cristiano, que está en las bases de la sociedad occidental, tiene mucho que aportar a este desafío. Pero este encuentro del G7 es una foto indiscutible de poder donde se aborda la geoestrategia mundial. Para el Papa es un escenario importante para volver a hacer un llamamiento a la paz, especialmente en Ucrania. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es otro de los invitados más importantes en este encuentro. Aquí se está reafirmando el compromiso con Ucrania en medio de la guerra con Rusia y ese compromiso tiene ahora mismo una cifra: 50.000 millones de dólares. Es un crédito rápido que irá destinado a seguir comprando armamento y a planes de reconstrucción. Bueno, más de lo primero, realmente, que de lo segundo. Lo curioso de este préstamo es que los intereses los va a pagar Rusia. Desde luego no porque quiera. Se va a utilizar los activos congelados por la guerra de Ucrania. Ya sabes que la Unión Europea sancionó a centenares de empresas y entidades rusas y congeló sus cuentas financieras. Se habla de unos 300.000 millones de euros en total. Parte de ese dinero se va a utilizar para pagar los intereses de Ucrania. Una especie de justicia poética por la que al gobierno de Kiev le va a salir a coste cero financiar gran parte del esfuerzo bélico. Hablamos de coste económico, porque el coste humano de una guerra no se puede devolver. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, hablabas precisamente de economía y la deuda pública sube hasta el 109% del PIB en el primer trimestre del año, hasta situarse nada menos que los 1,6 billones con B de euros. El dato supera las previsiones del gobierno y ya el objetivo para todo el año. Y encontrado sin vida el cuerpo del niño de 12 años que en la tarde de este jueves desapareció en el río Júcar a su paso por Alcira, la provincia de Valencia, mientras se bañaba con unos amigos. La víctima no sabía nada. Y los humoristas despiertan el sentido crítico haciendo reír y sonreír al tiempo que denuncian los excesos del poder, situaciones olvidadas o comportamientos inadecuados sin sembrar alarmas o ansiedad como ocurre con muchas comunicaciones. Lo ha dicho el Papa Francisco, la audiencia de un centenar de humoristas y actores de comedia a los que ha agradecido también las sonrisas que difunden paz y ayudan a superar las dificultades y el estrés cotidiano y suscitan apertura, simpatía y también empatía.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Alemania y Escocia inauguran la Eurocopa.
Alemania no es favorita, pero sí candidata a ganar esta Eurocopa. Juega esta noche a las 9 en el Allianz Arena contra Escocia. Noticias desde Múnich, Javi Gómez.
Día grande en Alemania, día de partido inaugural aquí en Múnich. Alemania y Escocia abren la Euro en el Múnich Arena a partir de las 9 de la noche. Cerca de 75.000 aficionados llenarán en el estadio del Bayern. Por las calles, marea azulona, 100.000 escoceses que han invadido las calles principales de la ciudad, aunque hasta ayer solo 10.000 tenían entrada. En lo futbolístico, los bávaros asumen el favoritismo con la vuelta y el último baile de Toni Kroos.
La selección española, que se ha entrenado esta mañana en la Selva Negra, vuela a las 5:30 de Stuttgart Stuttgart a Berlín a las 8 menos cuarto, rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Rodri. Mañana a las 6, España-Croacia con la baja de Laporte. Y se ha conocido esta mañana que el sorteo del calendario de primera de la temporada 24-25 va a ser el 18 de junio y la liga comenzará el fin de semana del 18 de agosto, terminará el 25 de mayo.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Moment en el que escoltem la glosa del nostre bisbe Salvador.
Comunitats acollidores i missioneres. Estimats diocesans, amics tots. La qüestió dels desplaçaments humans és tan antiga com la vida de l'home sobre la Terra. Hi ha mil motius per canviar de residència. Polítics, de subsistència, religiosos o socioculturals. Les migracions han estat una constant d'ençà que coneixem la petjada humana en coves i en restes arqueològics. Ha arribat fins als nostres dies i en constatem la violència d'una manera permanent. En aquestes línies, en aquestes paraules, vull apropar la mirada evangèlica sobre aquesta qüestió, tant als cristians que segueixen la vida i l'ensenyament de Jesús de Natzaret com als qui, des d'una altra cosmovisió, conviuen en aquesta societat plural i oberta. El títol d'aquest comentari, el contingut, respon a fer-vos la publicitat d'un document, una exhortació pastoral dels bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola. L'han titulat Comunitats acollidores i missioneres, identitat i marc de la pastoral amb migrants. En el seu preàmbul es llegeix: la present exhortació pivota sobre els dos grans reptes plantejats pel Papa Francesc en el missatge per a la Jornada Mundial del Migrant i Refugiat del 2021. El repte a tindre té a veure amb la manera de viure la catolicitat de la nostra fe. I el repte a textra, per a tots, es refereix a la manera de ser una església veritablement missionera. Sortir a l'encontre dels necessitats, els descartats, els marginats o els oprimits, que estem cridats a reconèixer i a cuidar, ja que això és un manament del Senyor. És un document breu, té 4 apartats, jo aconsello a tots a que el llegeixin. Faig un breu resum del punt 5è, de l'últim. Proposo créixer en la coordinació de persones i institucions, contribuir a la formació de tothom, cuidar la participació activa de les persones immigrades, com construir comunitats acollidores i hospitalàries en coherència amb la cultura de la vida, treballar junts per la plena ciutadania de tothom, ser part de les narracions positives al servei de la veritat, oberts al diàleg ecumènic i interreligiós, i finalment oferir signes d'esperança i comunió. Això ens afecta a tots nosaltres. Demana a Déu que siguem com volem escriure les coses per a tots. Amb la meva benedicció i afecte, el vostre bisbe Salvador.
Me voy pa'l campo, que se... Con el campo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera a 0,75 euros el kilo. Hasta el 16 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Al campo sales ganando.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele? ¡Oh!
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Steven Seagal es un gran amigo, pero como enemigo no tiene precio. Buscando justicia y contratado para matar. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 10:30 de la noche en 13.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 10 minuts i mig per sobre de la 1 de la tarda. Recorda que avui és divendres 14 de juny ja del 2024. Ens estem acostant molt als 30 graus, que ja ens ha avançat l'Armando Álvarez, que avui sí que hi arribarem i que els passarem. De totes maneres, fem una repassada ràpida a la previsió meteorològica, però la d'avui i la de demà. Noelia, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui és un dia de sol i predominen els cels poc ennuvolats. Aquesta tarda al Pirineu no es descarten núvols d'evolució i possibles precipitacions. Avui les temperatures màximes pugen. 32 graus a Lleida i a Balaguer, 30 a Tàrrega, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Viella. Avui vent de component sud, fluix a moderat. Demà predominaran els cels poc ennuvolats i al Pirineu cels més ennuvolats i probables precipitacions. Demà les temperatures màximes baixen. 30 graus a Lleida, 28 a Balaguer i a Tàrrega, 26 a la Seu d'Urgell i 20 a Viella. Pel que fa a les mínimes, demà pugen lleugerament. 17 graus a Lleida, 16 a Balaguer, 13 a la Seu d'Urgell i 10 a Viella. Demà vent fluix amb predomini de la component suroest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Noelia. Fem una ullada a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Estem parlant de successos i és que els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres dos homes de 22 i 25 anys per un robatori amb força en una casa de l'Horta, a la partida Camp Rodó. Els fets van tenir lloc el passat 9 de juny, quan faltaven 10 minuts per les 10 de la nit. La policia va ser alertada de l'alarma per robatori a la casa en qüestió i de seguida es va muntar un dispositiu per localitzar els lladres. Una de les dotacions que forma part del dispositiu preventiu de l'Horta de Lleida va detectar un vehicle sospitós que circulava per un camí de la mateixa partida. Els agents el van parar i van identificar els dos ocupants. A dins hi van trobar eines, però no indicis de la participació al robatori. Resulta que no van poder robar res perquè al sonar l'alarma doncs van marxar de seguida, però les càmeres de vigilància els van enregistrar. Gràcies a aquestes imatges, la policia va poder identificar els autors i els lladres van ser localitzats aquest passat dimecres al migdia de Lleida. Sorpresa, dels dos, un d'ells ja té antecedents i els dos han passat a disposició judicial. També els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'almenys 5 furts a l'eix comercial de Lleida. És que ara ja són, quan diem 5 o 6 o 7, sembla poc, perquè clar, quan ens donen aquells exemples de, és que l'han detingut 32 vegades pel mateix, 38, 50, 40, 23. Doncs bé, aquest 5 que l'hagin enganxat i l'hagin detingut, eh? La investigació de la policia va començar mitjans de l'any passat després de diverses denúncies per furts el descuit en botigues de la ciutat. Segons els Mossos, en tots els robatoris el presumpte autor utilitzava el mateix modus operandi. Aprofitava que les víctimes estaven comprant i descuidaven els seus objectes personals de valor, pràcticament en tots els casos, els dichosos telèfons mòbils, per furtar-los i fugir ràpidament. La llarga investigació iniciada pels agents de la Unitat d'Investigació de Lleida va permetre identificar el presumpte autor dels furts, que va ser localitzat i detingut cap a 1:15 del passat dimecres per una patrulla dels Mossos d'Esquadra que estava fent tasques d'investigació en una botiga on va haver-hi alguns dels robatoris. Al detingut se l'acusa de la presumpta autoria de 5 furts comesos entre els mesos de març i juny de l'any passat en botigues dels carrers Magdalena, Carrer Major i Pi Margall. La investigació continua oberta i la policia no descarta que el detingut estigui implicat en altres fets similars. Aquesta persona, amb antecedents, va passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Lleida. I marxem cap al territori perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la fauna protegida i maltractament animal a Nau Aran. Ull, perquè aquesta història té la seva curiositat. La investigació es va iniciar el passat 12 d'octubre quan un ciutadà que estava fent senderisme va trucar al 112 alertant que s'havia trobat uns animals morts. Davant d'aquests fets es va activar els agents de Medi Ambient del Consell General d'Aran, que es van dirigir a la zona indicada on van localitzar morts dos voltors comuns, propers a les restes d'un brau de raça bruna en una zona de pastures del Pla de Beret. Tot seguit es va activar el protocol establert quan es troben animals protegits morts en estranyes circumstàncies i es van traslladar els animals al Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge del Departament de Medicina i Cirurgia Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, l'analítica efectuada als voltors va determinar que la mort d'aquests va ser provocada per la ingesta de pentobarbital. És un medicament utilitzat per realitzar l'eutanàsia a animals que tenen malalties greus per tal d'evitar el seu patiment. Aquest diagnòstic va ser transmès al Servei de Medi Ambient del Consell General d'Aran, que va traspassar tota la informació als agents de la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra a la regió policial de l'Alt Pirineu i Aran per tal que esbrinessin les circumstàncies de la mort dels dos voltors. Les gestions dels investigadors van permetre constatar que el propietari del brau de raça bruna, al qual li van practicar l'eutanàsia, no va complir amb el protocol de retirada del cadàver del medi natural, incomplint la normativa vigent en referència a la recollida i gestió de cadàvers de les explotacions ramaderes. Aquest incompliment en la retirada de l'animal va provocar que els voltors mengessin la carn del brau mort i s'intoxiquessin amb el medicament que li van injectar per fer-li l'eutanàsia. Davant d'aquests fets, els Mossos van procedir a denunciar el propietari de l'animal. Està rebuscat, però al final han sabut trobar la solució a tot el misteri, per entendre'ns. I t'explico també que ara parlem d'arts escèniques i és que apropar aquestes arts escèniques i facilitar la programació de teatre arreu de la demarcació de Lleida és l'objectiu del nou projecte Lleida Escena, impulsat per Fira Tàrrega. En el marc de la jornada inaugural de la Fira del Teatre, el dia 5 de setembre, la iniciativa ha convocat 231 municipis d'arreu de la demarcació perquè coneguin les possibilitats de programar teatre en places, carrers i auditoris, així com agents que els acompanyin en el procés. A més, el projecte presentarà 10 propostes escèniques adaptades a les necessitats dels diferents municipis i que no requereixen d'una gran tècnica o escenografia per afavorir la seva programació. Dels 231 municipis convidats a la jornada, Fira Tàrrega espera la participació almenys d'una cinquantena. Aquesta iniciativa neix en forma de projecte pilot per promoure l'activitat cultural als municipis de la demarcació de Lleida, independentment de les seves dimensions. Tot i això, part de la iniciativa se centra en donar a conèixer les diferents possibilitats que ofereix el teatre als pobles que no estan acostumats a programar o que estan fora d'aquest sistema, segons ha apuntat la directora executiva de Fira Tàrrega, la Natàlia Llorete. En fi, una iniciativa per portar el teatre, el teatre al carrer, des de Tàrrega, doncs tenen moltíssima experiència i segurament són els millors per poder acompanyar a la resta de municipis que vulguin entrar en aquest projecte. Farem una pausa perquè de seguida comencem l'Espai Groc parlant, entre d'altres, doncs de propostes del món de les arts escèniques, de la música, de la cultura, de les exposicions, en fi, tot un ventall d'activitats que a la nostra tertúlia dels divendres et duiem per complicar-te la vida, perquè no sàpiguis què fer el cap de setmana. Això ho fem ara a l'Espai Groc.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¡Vaya España!
España ilusiona. Y este sábado debuta en la Eurocopa contra Croacia. ¡Vamos a por la cuarta! Siente cada momento como si estuvieras en el estadio. Vibra con la Euro en COPE. ¡Pura emoción!
¡Salta España, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
Des de Maquinària Agrícola Ferro sabem que la terra no espera i que el treball al camp requereix de les millors eines per ser eficaços, productius i respectuosos amb el medi ambient. Us oferim el més ampli parc de lloguer de maquinària agrícola, trituradores de pedra i forestals, picadores de marges i rostolls, sembradores de cobertes vegetals, grades ràpides, fresadores i més. Truca a Maquinària Agrícola Ferro, 654 51 71 98. No compreu avui el que no us servirà demà. Lloga.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Este verano disfruta de la naturaleza de los Pirineos con Snow Hotels. Snow Hotels te ofrece diferentes alojamientos hoteleros y apartamentos en las montañas de Navarra, Huesca y Lleida. Y ahora también en Galicia, Pazo o Rial, un hotel de 4 estrellas en Vila García de Arousa, en el centro de las Rías Baixas. Reserva a través de nuestra web snowhotels.com y obtendrás ventajas exclusivas.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé. Però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins a finals de mes. El periòdico. Entendre-hi més.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Que ens n'anem directes cap a les dues amb l'Espai Groc, ja saps, la nostra tertúlia d'espectacles, de cultura, de música, d'arts escèniques, de tot això que ens agrada fer per desconnectar una mica del dia a dia. No és que ho centrem al cap de setmana, el cap de setmana és veritat que passen moltes coses, però entre setmana també passen coses i per això te les agrupem i te les expliquem cada divendres a la nostra tertúlia de l'Espai Groc. Com sempre, estem ben acompanyats des de l'Auditori Municipal Enric Granados amb la Roser Gort. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon divendres.
Amb la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vinga, anem cap a la biblioteca. Ja saps que la tenim a la Rambla d'Aragó, a la ciutat de Lleida, que és un equipament d'aquests que, si no l'has visitat mai, jo crec que cada vegada hi ha menys gent que no l'ha visitat, però que si no l'has visitat mai, que t'hi pots acostar, que no et diran res, ni et miren, ni et pregunten. No cal ni carnet per entrar. Tu arriba, entra, tan aviat estiguis ja a davant del mostrador d'entrada, que no necessites per a res. A la dreta tens una zona més juvenil, per entendre'ns, i a l'esquerra, doncs, tot un espai obert que és magnífic. I a partir d'allí explora, primera planta, segona planta, ves cap dalt i tot això. És la Biblioteca Pública de Lleida, que com vaig dir en broma la setmana passada, però no tant en broma, quan comenci a apretar la calor és un refugi climàtic, la Biblioteca de Lleida.
Sí, el que passa que aquest any no podrem fer aquesta funció, Ricard, perquè tenim les obres
esteu
de l'entrada.
Esteu amb obres, és veritat.
Tenim les obres de l'entrada i bueno, encara estem pendents que ens diguin com s'acaben concretant, però com que hi ha uns enderrocs de parets mestres...
Les heu posat concentrades en un, ara el període d'estiu.
El període d'estiu, perquè pensem que és quan menys perjudica intentar que a mitjans de setembre o octubre ho tinguem acabat. Val. Però hi haurà, jo crec que 3-4 setmanes, no sabem encara com, que s'haurà de tancar perquè fan enderroc de parets mestres i bueno, serà inhàbil absolutament. Clar. A part bueno, del seroll del risc que hi haurà.
Millor fer-ho amb època d'estiu que no durant el curs.
Sí, el que passa que sap greu que hi ha persones
clar,
que
un moment o altre s'ha de fer l'obra.
No, però clar, no tenim altra. No? A més, aquest any passat vam estar fent obres i les vam fer sempre amb la biblioteca oberta perquè vam poder sectoritzar. Però en aquest cas és a l'entrada i bueno, és que no hi ha manera. Bueno, estem mirant-ho, però
per
bueno, sap greu.
És perquè... per millorar sí. Paciència. Escolta, 3-4 setmanes, paciència.
I quedarà molt bé l'entrada de la biblioteca, ara a més serà amb una rampa, no tindrem ja l'inconvenient de les escales, d'haver d'agafar la màquina lavadora a les persones que van o amb cadira de rodes o amb cotxets o amb crosses, el que sigui.
Clar.
I ara hi haurà una rampa accessible, vull dir que serà una gran millora, però...
Bueno, ja en parlarem, quan tinguem les dates exactes en parlarem, però a la Biblioteca Pública de Lleida que encara queden activitats perquè pugueu gaudir, de fet, per exemple, parlem d'un documental.
Exacte. El dilluns, dia 17, a les 6 de la tarda, tenim el documental del mes, que és Una vida com qualsevol altra. És una pel·lícula francesa i, com tots aquests documentals, sempre són pel·lícules amb un rerefons social o que, bueno, que et fan reflexionar o que posen damunt de la taula algun tema.
Que és el documental del mes, el darrer de la temporada.
El darrer, exacte, fins al setembre, ara ja farem vacances.
Per cert, aquests documentals tenen un fil conductor al llarg de l'any? No, només que tenen un rerefons...
Rerefons social i són documentals que s'han presentat al Festival de Document, al Festival DOC de Barcelona.
Val.
Llavors se fa una selecció i aquests són el que després roden per tot Catalunya.
Molt bé. Aquests documentals es poden venir a veure...
A la biblioteca, presencialment, per exemple, en aquest cas era el dilluns, el dia 17 a les 6 de la tarda, però també el qui vulgui els pot veure des de casa. Entra a la pàgina web, entres ja a inscriure't al documental, et baixes un codi i tu pots veure des de casa teva, sempre que tingues una televisió o un portàtil connectat a internet.
Bueno, és que a poc a poc ja haurem d'anar tenint tot connectat a internet. Mira, ja aprofito per recordar-vos que la plana web de la Biblioteca Pública de Lleida és molt fàcil de recordar, però te la torno a dir, bibliotecalleida.gencat.cat, és així de fàcil i tot junt, bibliotecalleida.gencat.cat, i aquí doncs ja tens totes les seccions. Aquí a més també s'aniran actualitzant el tema d'horaris, dies de tancament, vull dir, perquè si voleu estar al dia...
A partir del dia 25 de juny, del dia 21 de juny ja comencem l'horari d'estiu, però després també anirem informant de tot aquest tema d'aquest ajustament d'horari per tema d'obres.
Bueno, això ja veieu que és una situació extraordinària d'aquest estiu, però que és per una millora, per tant, benvinguda sigui també. Antònia Capdevila, parlem de jocs?
Parlem de jocs. Mira, el dimarts dia 18 tenim la darrera sessió i aquesta ja sí sí que complerta amb tots els jocs que s'han anat testant i presentant al llarg d'aquestes sessions que tenim des del mes de març, i és Juguem a Contes, procés creatiu obert amb toms creatius. Ens presentaran, a més tenim tot el claustre, ja el tindrem tot despejat, vull dir que es podran posar tots els jocs molt amplis i molt bé, i ja fem la darrera sessió, en la qual ja els nens acabaran de... podran comprovar si aquelles observacions o aquells comentaris que van fer els creadors, de dir, escolta, aquesta pilota aquí no roda bé, o aquesta aquí o allà, s'han tingut en compte. Veurem ja la majoria ja de jocs.
Ah, vols dir que algun d'aquests jocs ja els havien provat al principi,
sí,
i ara
sí. Els han anat testant.
Mirant la evolució.
Exacte.
De les correccions.
Sí, van fer la primera prova amb la versió beta, diguéssim,
sí.
I a partir dels nostres testadors oficials, que són els nens, els han anat dient i ells han anat veient com evoluciona el joc, i llavors la idea ara ja és presentar el joc com quedarà, era per això en deia un procés creatiu.
Sí, 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 sí.
I ara ja és que com quedarà el joc, i a partir d'aquí aquest joc ja el veurem a places, a festivals, i els veurem a molts llocs.
Has pogut parlar amb la gent que hi ha darrere de tot,
sí,
el tema de jocs? Estan contents de l'experiència?
Molt, molt, perquè clar, per amb ells és el jurat que els hi va més bé, perquè és el que després utilitzarà els jocs, i a més, bueno, a vegades allò que es passa, si sents, no?, un nen, no, perquè mira, a més amb una seriositat, perquè aquí jo crec que la bola, que no sé què, els pares també hi participen.
Els jocs sí. Que han estat provant amb aquestes sessions són aquests que de vegades trobem això que diuen jocs de fusta o
exactament, són tots de fusta. Aha. Són tots jocs de fusta, i aquesta vegada ells tenen diferents muntatges. I aquest, la singularitat que té és que està basat en contes. O sigui, la trama o el que dona sentit als jocs, o el que busca el joc, està basat en compte.
Molt bé. Doncs mira, tot això el que farà és que a la propera festa major o a la propera festa del que sigui podrem veure versions millorades d'aquests jocs de fusta.
Exacte.
Que els nens, ja veureu, que són tan intuïtius que ho agrairan des del primer moment.
Sí.
No, llavors, fa falta dir-los res.
Com sempre, el que fem és inscripció prèvia, que es podrà fer a partir del dimarts de la setmana que ve, i bueno, convido tothom que ja estan obertes les inscripcions
d'aquesta. Quines edats esteu mirant?
A partir de 5 anys, demanem.
A partir de 5 anys
ja estan obertes. És que ara m'havia confós.
Ja, no, el
que...
Si estan obertes, espavilar-se.
Sí,
ja.
Sí, sí. El que s'obrirà el dimarts de la setmana que ve és el proper laboratori de lectura, que és el Rebost del Cau, que aquesta setmana n'han fet un, i bueno, ha funcionat molt bé. És una proposta de lectura adreçada a famílies, a la qual aquesta vegada l'argument és al voltant d'un àlbum il·lustrat sobre ratolins, i llavors es fan tota una sèrie de propostes de lectura que els nens els hi arriben mitjançant una sèrie de proves anteriors. O sigui, obrir una porta, et surt un protagonista, allí has de resoldre algun enigma, has de fer alguna acció, que el fan els nens i els pares que els ajuden, i al final t'acaba portant que tu has acabat guanyant un conte, que és aquest el que agafaràs, i que a més després el llegiràs i el posaràs en comú. I bueno, és una manera, ens agrada molt a la biblioteca, és una activitat de petit format, perquè són per 9 o 10 famílies, però marxen els nens amb moltes ganes de llegir aquests contes.
Que bé, que bé. És curiós, ara t'estava escoltant, i els ratolins és potser un dels animals, home, no et diré el més freqüent, però un dels més freqüents al tema de contes, i fan molta gràcia els contes, però en canvi no te'n trobis un caminant per casa.
No, exacte. Eh?
És curiós el tema dels ratolins, però...
Sí, sí,
bueno.
Sí.
En fi.
Per més bonics que els posin
clar,
allà...
Clar, per això t'ho dic. No. És curiós perquè de petit, a priori, creixes, escolta, el ratolí el tindria com a mascota de casa, però després, trobes un... I ja no dic les rates, que això ja és més
gran. Ja és una altra història.
Antònia Capdevila, escolta, també qui va posant punt i final és el tema de les exposicions.
Sí, mira, just aquesta setmana, demà dissabte, s'acabarà la de Parlars a les teves mans, la llengua de signes catalana, que ja, bueno, el dilluns ja la vindran a desmuntar. Estem molt contents perquè hem passat molta gent a visitar-la, molta gent que ha interactuat, col·legis, diferents entitats, hem tingut moltes visites guiades que a més han passat també per l'exposició, I la sensació que tenim és que hem aconseguit arribar a tot un col·lectiu i donar a conèixer tot aquest tema de la llengua de signes també amb les activitats. Bé, estem contentes de la exposició, que la veritat és que hi vam apostar fort i estem contentes de com ha resultat.
Home, pensa que fins i tot nosaltres aquí a l'Espai Groc, amb comentaris teus, hem après coses que no sabíem.
Sí, sí.
Vull dir, imagina't si visiteu l'exposició.
Bueno, jo és que més trobo que totes aquest tipus d'accions que ajuden a visibilitzar algun tema concret, benvingut sigui, perquè a vegades dius, oh, és que parleu molt d'aquest tema, us parla molt d'aquell, però és que són temes que normalment no se'n parlen. Escolta, llavors, sí, bueno, tot el que ajudi una mica a visibilitzar i a normalitzar, penso que benvingut sigui.
I tant que sí. Uh-huh. Doncs, Antònia Capdevila, tot això a la Biblioteca Pública de Lleida, Rambla d'Aragó. Mira, ara us diré una cosa que jo de vegades sempre penso i no faig mai. Les ciutats ja sabeu que són vives, les ciutats van canviant. Els edificis, a poc, es van enderrocant, els carrers van canviant. I quan ja ha canviat tot, dius, tenen recordes, però agrairies tenir una foto. Bueno, doncs, si sabem que ha de canviar l'entrada de la Biblioteca Pública de Lleida, doncs mira, aquest mes, el que queda d'aquest mes és una bona oportunitat per atansar-vos allà i fer-vos una foto a l'entrada de la biblioteca. Després la canviaran, feu la foto al mateix lloc amb la nova entrada i és una bona història que contar a les xarxes socials, per exemple.
Sí, i a més, aquest any, si tot va sobre lo previst, que ja saps que el tema d'obres a vegades és complicat, estem pendents també de tota una remodelació de la façana.
Ah, caram!
Ens fan també tota una remodelació de la façana, perquè hi ha una sèrie bueno, de cornisses que, bueno, amb el pas dels anys es fa malbé, sí. I s'aprofita a arreglar aquestes cornisses i a més a donar pues, això, una capa de pintura i a deixar-la, penso que quedarà molt maca.
Molt bé. Uh-huh. Doncs vinga, és una activitat, va. Antònia Capdevila, com sempre, un plaer, gràcies.
A vosaltres.
Cope Lleida.
I ara ens movem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Roser, tenim concert aquest dissabte. Concerts. Bueno, tenim una cita, volia dir. Estava pensant, tenim una cita de concert. Què és el dia de la música, vaja.
També, certament. Tenim un dia de molts concerts, molts miniconcerts, podríem dir així. Sí, és un dia, demà dissabte, dia 15, serà un dia molt festiu a Lleida, molt musical, tant al carrer com dins de l'auditori, ja ho has dit molt bé. Demà és la 17a Festa de la Música, és una celebració internacional i la celebrarem durant tot el dia i sobretot serà concretament en dos espais, tant al matí com a la tarda, que serà Plaça Paeria i Pati de les Comèdies, al costat de l'IEI, entre la Regidoria de Cultura i l'IEI.
Que els tenim a 10 minuts, caminant.
Correcte. 15. Vull dir que podem traslladar-nos d'un lloc a l'altre perfectament, escoltar-los gairebé tots. A l'escenari de Plaça Paeria començarem sobre les 9:30, 9:40, amb l'Escola d'Acordió de Lleida, i allí aniran tocant bandes, escoles, fins aproximadament 12:45 del migdia. Val? I a l'escenari Paeria tornarem a començar la tarda a les 6:15 amb l'Escola de l'Intèrpret i acabarem sobre 9:15 amb l'Escola de Música Centre del Croze. A l'escenari Pati de les Comèdies començarem a les 10:30 amb l'Escola de Música de l'Orfeó Lleidatà, fins al també vora 2:15 amb els Bucs d'Assaig al Mercat i a la tarda començarem a 6:15 amb l'Escola de Música Centre del Croze i acabarem a les 8:15, 9:15 aproximadament, amb el taller de música urbana de la Descomunal. Serà tot el matí, tota la tarda, a tots dos escenaris, podrem escoltar aquestes 13 escoles, formacions i bandes que aquest any actuaran per la Festa de la Música. I deixa'm dir que, per posar en valor que la seva participació, el seu entusiasme i dedicació, els anirà anomenant ara. Són el Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida, l'Escola d'Acordió de Lleida, l'Intèrpret Escola de Música i Conservatori, l'Escola de Música de l'Orfeó Lleidatà, Arts Musicals, Músics Taller de Música, Centre del Croze, Escola de Música Pons Rosselló, l'Escoleta de Teatre i Música de la Zona 9, la Banda Retocada, Bucs d'Assaig al Mercat, el Cor de Polifonia Tradicional de Lleida i l'Aula de Sons. Per tant, serà molta ambientació durant tot el dia, música al carrer, podreu escoltar moltes formacions que són professionals, altres que no ho són, però vull dir, és un dia perquè, a més, està previst que faci molt bon dia, com el dia d'avui, molt sol, se podrà passejar perfectament pel carrer i escoltar, per tant, és un molt bon motiu per sortir al carrer, per escoltar música I per tots aquells que vulguin venir a l'auditori a escoltar un dels darrers concerts d'aquesta temporada, que tindrem la nostra formació resident a l'auditori, Camerata Granados, amb el seu director, Pau Romero Andreu, que ens oferiran el concert Prometeu i el Foc, la sinfonia número 1 Tità de Gustav Mahler. El que fa Camerata Granados és una reinterpretació de la música, de Gustav Mahler. Vincularà l'origen del seu Tità amb les falles dels Pirineus. Aquesta festa pagana que rememora l'arribada del foc a les llars en la nit més curta de l'any. Per tant, us convidem a deixar-vos emportar per aquest espectacle, perquè alhora aquest espectacle que pretendrà també és retre homenatge a les falles dels Pirineus, que són patrimoni immaterial de la humanitat des del 2016. En aquest concert també tenen la col·laboració de la Càtedra d'Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida i l'Art Visual de Piedra Muda Lab. Per tal, també és una molt bona ocasió i oportunitat a les 8 del vespre a l'Auditori, a la Sala Simfònica, per escoltar aquesta formació que, insisteixo, cada cop tenen un caire molt, molt més, una qualitat bastant excepcional pel poc temps que fa que toquen conjuntament. Per tant, jo us convido en aquest que serà un dels darrers concerts de la temporada abans de l'estiu. El darrer serà el concert, que de fet serà el concert inaugural del concurs Ricard Vinyes per nens i joves el 27 de juny.
Ah, bueno, però això és a final de juny.
Sí, això ja serà final de juny.
Bueno, si demà esteu durant el dia movent-vos per l'eix comercial, doncs a gaudir del tema de la música, i si li voleu posar aquest... Mira, va, el concert final del dia de la Festa de la Música, doncs a les 8 del vespre cap a l'Auditori. Les entrades a la venda a auditoriinricgranados.cat, allí ho teniu, al botonet de programació, us surten tots, els immediats, i espera que tenim fins a concerts, un parell ja, un al setembre i un al novembre, dic, perquè si ja us interessen ja podeu comprar les entrades.
Aquests dos ja els vam donar d'alta perquè ens ho van demanar molt els promotors, perquè eren concerts que volien... que necessiten vendre amb avançada, i a més són el concert de Gossos el 27 de setembre, si no recordo malament, perquè ara tinc les dates, i llavors serà el concert de Paquito Rivera.
Aquest és el 29 de novembre.
Aquest és el 29 de novembre, que és del Jazz Tardor ja.
Hòstia, és que ara estem parlant ja del 29 de novembre, sembla llunyíssim. I...
Tot arribarà.
Tot arribarà.
Clar, tampoc vull dir ara que és d'aquí 4 dies, però si tu saps segur que hi vols anar, dius, escolta, és que a mi aquest m'interessa aquest espectacle, doncs a auditorienricgranados.cat et connectes i des d'allí ja pots comprar les entrades. Mira, vaig a revisar el de Gossos, per exemple, i et diré... que més de la meitat està venut.
Sí.
Per exemple, més de la meitat està venut. Per tant, vull dir que no t'esperis, que no et pensis que falta molt temps. Si està a la venda, doncs és perquè l'agafeu, Molt bé, doncs, bona música, molta música, vaja, molta, 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 molta música. Escolta, Roser, anem a avançar una activitat de divendres vinent, que és dia 21, que és un dia marcadíssim també a molts calendaris de moltes llars, perquè és el darrer dia de curs, diria, d'escoles.
Sí,
no sé,
sí.
No sé si és el 20 o el 21. Bueno, però sí, anem a ficar el 21, que és divendres.
Exacte. Sí.
Però entre d'altres coses, què ens proposes?
Doncs mira, hi ha una altra activitat, en aquest cas una activitat musical, que es forma part també de totes les activitats de l'estiu en viu que comentàvem l'altre dia. De fet, podríem dir també que demà el Dia de la Música també s'inclou dintre de totes aquestes activitats que es mostren des de juny a setembre dins l'estiu en viu. I és una actuació del Cor de Polifonia Tradicional de Lleida que farà al pati de l'IEI a les 7 de la tarda, divendres 21 de juny. Gratuïta, lliure, fins a completar aforament. Aquest Cor de Polifonia Tradicional a Lleida, que fa poc que existeix, sorgeix arran d'un taller organitzat per l'Auditori que va impartir l'Eura Gaia. Que Eura Gaia és qui dirigeix actualment també aquest Cor de Polifonia Tradicional. I aquest taller va tindre tant èxit, es va fer per complementar un concert que era la balada de Soler Sugranyes, una òpera de butxaca que vam fer l'any passat, com una activitat complementària, va tenir tant èxit que la gent va demanar continuar poder fent aquest taller de cor i continuant-lo. L'Eura Gaia el dirigeix i escoltarem cantar a capella usant aquestes maneres tradicionals de cantar a veus de la majoria de pobles nord-occidentals de la Mediterrània, que es va ben bé fer fins a finals del segle XIX. Era molt usual fer-ho. Cantar en repertori tradicional català amb una sonoritat que ens pot sonar molt exòtica, però que en realitat ens és molt pròpia, el que passa que no estem habituats a escoltar-la. I estrenaran algunes peces de proximitat. Redescobriran les cançons de pandero que cantaven les dones de les confraries del Roser, a les nostres contrades, un miserere que es canta a Tarrés, entre algunes altres polifonies que escoltarem.
Recorda que d'aquestes activitats de l'estiu en viu, moltes es faran al fossat de la Seu Vella, però aquest que ens ha explicat la Roser, que és divendres vinent, és el pati de l'IAI.
Exacte, és el pati de l'IAI a les 7 de la tarda.
Molt bé. A les 8.
Ai, perdó.
A les 8.
A les 8 del vespre, sí. Bueno,
a les 7. Vespre de la tarda, sí, perquè...
Sí. No, a més, és veritat que ja es fiquen aquests horaris per la calor.
Clar. Es quedava mirant ara, clar, divendres 21 és igual. Aquell cap de setmana és el cap de setmana on tindrem les nits més curtes de l'any i els dies més llargs, eh? Vull dir que les 8 del vespre seran les 8 de la tarda, realment. I a més, aquí a Lleida ja sabeu que... Això m'ho ha explicat moltes vegades el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, pel que sigui, de les característiques de l'orografia i tot plegat, la temperatura màxima a Lleida arriba molt tard. Arriba a les 5-6 de la tarda. És curiós, això, eh? Sí. Sí, podríem pensar, no, la temperatura màxima serà a migdia o a les 2, que és quan és amb el decalatge que tenim del sumar hores. Doncs no, aquí a Lleida arriba a les 5 o a les 6 de la tarda, és com ve la temperatura màxima.
Per això a vegades a les 9 o a les 10 fa aquestes calors encara, clar.
Justament per això.
Aquest remanent, no?
Clar.
Escolteu, tot aquest tema de l'estiu en viu ho trobeu a cultura.paeria.cat. Allí teniu bueno, l'enllaç per anar a la web on hi ha tota la programació. És una programació que ens acompanyarà, com bé ens va explicar la Roser, ens està acompanyant aquest juny, el juliol i l'agost, i dos cites al setembre.
Sí, hi ha una oferta molt variada on podeu trobar, que per a tots els gustos i colors, maneres d'entretindre-us, d'experimentar, d'emocionar-vos, per tant, vull dir, us emplacem molt a mirar aquestes activitats i anar triant la que us agrada.
Però hi ha de tot aquí, eh? No només és música, veient que la setmana vinent...
Teatre, circes...
Dijous hi ha ioga, per exemple.
Sí, ioga, també, a la Seu Vella.
A mi m'agrada veure-ho, el ioga, fer-ho ja és una altra història, eh? Hauria de començar jo pel ioga a beginners, com diuen.
Tot és començar, Ricard.
Sí, però jo aquestes maneres d'estirar-se i doblegar-se no... Bueno, però vull dir que ho teniu aquí, hi ha de tot, com bé dèiem. A part, hi ha molta música, evidentment, però hi ha cosetes de teatre i activitats... Mira, és que n'estic mirant una ara... que no l'hagués pensat mai i ben maco que deu ser. Chino Chano pel Turó de la Seu Vella.
Sí, aquesta és una activitat que s'ha fet ja diversos anys.
Suposo que és descobrir zones del turó anant fent una passejada.
Sí, té un exitàs és aquesta
visita.
Això
és el juliol,
sempre. Sí, però sempre s'omple amb molta antelació, Vull dir que per això ho dic que tots els interessats aneu mirant i vigilant el que us interessa.
És que clar, pensar que parlem sempre del Turó de la Seu Vella com a centre de Lleida i tota aquesta història, hi ha molta gent que no ens hem mogut de la plaça de la Sardana, el claustre i el campanar, com el que diu. I ja està, no gran cosa més. Doncs és que el turó és enorme. L'hauríem de tenir molt més cuidat, sí, segurament. Però és una bona manera de descobrir-ho, eh? Molt bé, gràcies, Roser.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
Maribel, que estava tornant a pensar de donar-te pas parlant de miralls. Mira, m'ha calat fons a mi el tema dels miralls.
Sí, la veritat és que no m'estranya, perquè no solament a tu, sinó també a moltes persones, a molts visitants de CaixaForum.
Bueno, ens vas donar les xifres, ha estat una de les exposicions més visitades.
Més visitades, sí, de la història de CaixaForum. Sí que val a dir que la durada ha sigut...
Una mica més.
Una mica més de l'habitual. però la resposta per part del públic ha sigut, doncs, impressionant.
Clar, doncs ara no, perquè aquests ja van marxar. Ara tenim el còmic Somnis i Història.
Sí, que és una exposició que vam inaugurar el passat, doncs, 3 de maig, i realment és una gran exposició que tenim aquí a Caixa Fòrum Lleida, una verdadera joia, perquè l'exposició, doncs, presenta un recorregut per la història, doncs, del còmic occidental des dels seus inicis, des del seu naixement, és a dir, a començaments, doncs, del segle passat als Estats Units, mm-hmm. doncs, fins als nostres dies. Verdaderament és una història, doncs, del còmic, però sí que l'exposició és una verdadera història, clar, doncs, del segle XX, no?
A més, aquí asseguts van estar el comissari i el Vicent Sanchís,
que és assessor de l'exposició.
I ens van explicar el recorregut, és a dir, no estan ficades les coses a l'atzar, no, sinó que ens portaran a tot un recorregut de la història del còmic i de com ha anat, ha estat vinculadíssima amb l'evolució de la societat.
Sí, i a més, doncs, aquesta exposició, doncs, està vestida, doncs, amb una escenografia molt interessant, feta per algun dels millors escenògrafs del panorama català, doncs, actual, com és l'Ignasi Cristiano. Llavors, el públic que ens visiti, concretament, doncs, al vestíbul de Caixa Fòrum Lleida, doncs, trobarà, doncs, una gran sorpresa, perquè tenim el vestíbul del Caixa Fòrum a Astèrix i a Nobelix, no? I tens l'oportunitat, doncs, de fer-te fotografies al costat d'aquestes grans...
Però a mida real,
A mida real, caram. A mida real.
Déu-n'hi-do.
Val a dir que sí que hi ha una qüestió que ens sobte, que aquests personatges no són coneguts pel públic més infantil.
Més petit no,
No, però sí que són coneguts pels pares,
clar,
no? I aquests sí que, en aquest sentit, doncs, són uns grans prescriptors pel que fa, doncs, amb aquesta magnífica exposició, que realment és un verdader luxe que tenim, doncs, aquí a Caixa Fòrum Lleida, mm-hmm. i que el públic podrà visitar fins al dia 28 de juliol. Estem oberts tots els dies de la setmana. En el marc de l'exposició, al mes de maig, doncs, vam dur a terme un cicle, doncs, de conferències molt interessants, en el qual hi van participar, com ara, doncs, músics com Dani Nello, o bé, doncs, la periodista i influencer Nerea de les Heres, i bé, doncs, ara ja que estem a les acaballes, doncs, de final de curs, doncs, recomanar les visites guiades que tenim al voltant de l'exposició cada dissabte a les 6 de la tarda, i bé, la setmana que ve, concretament, doncs, el dimecres, dia 19 de juny, a les 6 de la tarda, tindrem el Cafè Tertúlia, al voltant de l'exposició còmic. Què és el Cafè Tertúlia? Doncs el Cafè Tertúlia és una activitat molt novedosa, molt diferent, que combina, en primer lloc, doncs, una visita guiada, doncs, per l'exposició, conduïda per una persona de l'equip educatiu de Caixa Fòrum Lleida. I un cop acabada aquesta visita guiada a l'exposició, els participants, que és un grup molt, molt reduït, de 20 persones, perquè és una activitat que té, doncs, limitat l'aforament, es reuneixen en un espai de Caixa Fòrum, concretament, doncs, l'espai 4, i comparteixen impressions i s'enceta, doncs, un debat amb tots els participants amb aquells temes més interessants o que més els hi ha cridat l'atenció visitant, doncs, l'exposició. I com ho fan? Doncs acompanyats, doncs, d'una bona tassa de cafè i, com no, doncs, una pasta. És una activitat...
A veure, clar, és que, clar, amb això ja és que la gent, el tema de si ens deixen alguna cosa per picar, crida molt,
Sí, sí, sí.
Amb això ja ho tens ple segur.
Sí, sí, sí. Val a dir que vam fer aquesta activitat, la vam programar també pel mes passat, uh-huh. pel mes de maig, i que vam tenir l'oportunitat de parlar-ne aquí al teu programa. I bé, el públic participant em va sortir, doncs, molt content, perquè l'ambient que es genera en el moment de la tertúlia és un ambient, doncs, molt distès i alhora també, doncs, molt enriquidor, perquè tothom, doncs, va d'alguna manera exposant totes aquelles impressions, totes aquelles qüestions que li ha suscitat, doncs, la visita a l'exposició. I en el marc de còmic, malgrat estigui, doncs, exhaurit, sí que m'agradaria, doncs, fer referència que aquest cap de setmana, doncs, tenim, doncs, un taller d'il·lustració adreçat als més petits de la família. És un taller que porta per títol Superherois i Malvats, i bé, serà impartit per un dels grans guionistes i dibuixants doncs, de còmics de l'actualitat, que és Artur Laperla. Segurament que moltes de les persones que ens estan seguint coneixen Artur Laperla perquè és autor de sèries infantils i ha publicat també pel públic adult, no? Com ara doncs, el còmic de terror interactiu Maldita Casa Encantada. No? Val a dir doncs, que aquest cap de setmana oferim tres sessions d'aquest taller d'il·lustració, però afortunadament...
Aquest ja fa dies que està exhaurit.
Ja fa molts dies que està exhaurit. Però bé, si ja que parlem doncs, de còmic, sí que he cregut oportú doncs, referenciar-ho més que res doncs, d'alguna manera, doncs, perquè en el marc doncs, de l'exposició també aquelles persones que vulguin anar més enllà doncs, de la visita doncs, tenen aquesta possibilitat doncs, d'aprofundir en el contingut de la mateixa.
Estava pensant, la figura de l'educador que teniu a l'exposició a la sala, el teniu només els caps de setmana o entre setmana també?
La figura doncs, de mediació, que sí. Suposo que és el que tu m'estàs preguntant, doncs la tenim en aquells horaris de màxima afluència de públic a l'exposició.
No, ho deia ara, perquè estava pensant amb això que has dit de l'Astèrix i l'Obèlix, que els petits de casa no ho coneixen i que els grans sí. Clar, moltes de les persones de les nostres franges d'edat, aviam, un dia o altre te n'has anat a dormir amb un còmic a la tauleta
sí,
de nit.
Sí, sí.
I són molt variats, perquè n'hi ha de tot. Mira, jo vaig tenir la sort, perquè el meu padrí era col·leccionista, de tenir un munt de TVOs, el TVO clàssic, antics, i em feien una gràcia que no veguis. A la meva classe quasi bé no els coneixia ningú, però jo sí, perquè els tenia a l'abast. Mortadelo i Filemón i Tintín, perquè m'agrada, i l'Astèrix que també. Però vull dir que és una oportunitat interessant pels pares fer la visita de l'exposició acompanyat dels petits de casa per, home, si no tots, dir-li, mira, escolta, el teu pare mirava aquests, no? Igual si...
Mirava el Tintín, disfrutava amb la Mafalda...
Igual llavors, perquè al final un còmic jo crec que no té edat, és a dir... Si ens agrada un còmic que va sortir fa 50 anys, si l'agafa un nen d'avui en dia, li agradarà igualment.
Jo penso que sí.
El problema és que no l'ha descobert.
Sí, sí.
Llavors l'exposició aquesta pot ser molt maco visitar-la amb els teus fills i filles justament per això. Dic, mira, els teus pares miraven això de petits,
sí, sí, sí.
Pues escolta, que te'n queda algun per casa, vinga, va, que te'ls deixo a la tauleta de nit i a veure si t'ho vas revisant. Igual no li agrada algun, però alguns altres sí, ja. Bueno, no doncs sé, bé, és un exercici interessant.
Com dèiem, en els horaris de màxima afluència de visitants a l'exposició, que podria ser doncs, dijous a la tarda, divendres a la tarda, dissabte al matí, dissabte a la tarda...
Això ho tindreu fins a final d'exposició,
sí, fins al dia 28 de juliol.
De juliol.
Doncs en sala hi ha la figura doncs, de l'educador, al qual el públic s'hi pot adreçar per tal que l'orienti doncs, en la visita doncs, lliure. És una de les novetats que vam incorporar a CaixaForum Lleida després de la pandèmia, sí. I que hem cregut, doncs, d'alguna manera, doncs, continuar-ho tenint-ho present i...
Algunes coses bones va deixar la pandèmia.
Sí, altres no tant.
Altres no tant, per això et dic algunes coses que sí que estan bé. És una bona figura, aquesta.
És una opció.
Molt bé. Maribel, tu estàs, escolta, la setmana que ve, dilluns, vosaltres comenceu bé. És una activitat tancada, la que tindreu dilluns a les 12 del migdia.
Sí, bé, si em permets, serà més aviat doncs, una activitat oberta, tindrem un concert molt entranyable.
Tancat eren els tallers que havíeu fet.
Sí, ho explicarem.
Però ara el resultat sí, és obert.
Sí, el resultat és obert, concretament el 17 de juny, dilluns vinent a l'Auditori de CaixaForum Lleida, a les 12 del migdia, tindrem un concert molt, molt entranyable. I quins seran els grans intèrprets? Quins seran els grans músics? Doncs bé, seran els nois i noies pertanyents doncs, al Centre de Rehabilitació Comunitària i després també a la Fundació Aspros, els quals han participat en un taller de música que s'ha dut a terme durant aquest final de maig, començament de juny a CaixaForum Lleida, i el dilluns a les 12 del migdia doncs, tindran l'oportunitat de presentar totes les composicions que han anat doncs, d'alguna manera assajant i creant durant aquestes sessions en les quals s'ha dut a terme doncs, aquest taller. Val a dir que és una activitat que any rere any repetim doncs, a Caixa Fòrum Lleida. Està oberta a tota la ciutadania, és un concert que és gratuït i bé, jo realment és una activitat que recomano perquè és molt entranyable, a part l'ambient que es viu amb els mateixos doncs, intèrprets, amb els mateixos acompanyants que pertanyen també doncs, als centres, amb aquests centres que d'alguna manera tenen estan al càrrec amb persones amb unes capacitats especials, francament, és una activitat molt, molt, molt memorable.
Molt bé. Ja, no, i a més a posar-ho després damunt de l'escenari, sí. Que no és fàcil, és un plus. Per tant, doncs, ho teniu a la web de caixaforum.org/Lleida, aquesta activitat, que com bé deia, els tallers sí que eren tancats, però que el resultat l'han volgut obrir a tota la societat i que el podeu gaudir aquest proper dilluns a les 12 del migdia.
Val a dir que avui divendres, han realitzat la darrera sessió. Els nois i noies estaven doncs, la mar d'emocionats, la mar de contents i esperant doncs, amb candeletes dilluns per poder doncs, presentar les seves creacions davant de l'escenari de Caixa Fòrum.
que això de pujar en un escenari sembla fàcil quan estàs assegut al pati de butaques. Però és diferent, després.
Sí, imposa.
Molt bé, doncs ja ho veieu, un cap de setmana ple de música, d'activitats i vaja, vull dir que les propostes culturals segueixen obertes. Parlàvem amb l'Antònia de les activitats a la biblioteca, al Caixa Fòrum i a l'auditori, que hem d'aprofitar aquestes darreres cuetades de la temporada, que després tornen amb força al setembre, però que ara deixen pas a aquest altre programa de l'estiu en viu, que vaja, vull dir, aquest, si no cada dia, pràcticament cada dia. Roser Gort i Maribel Tos, com sempre, un plaer, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Gràcies.
I nosaltres, ja que estem a les dues, sóc el Ricard Álvarez, arribem al cap de setmana, és divendres, avui encara, molta música en viu i en directe, avui, demà i passat demà, i moltes activitats previstes, i temperatura cap amunt, per tant, hidrata't bé amb aigua, i protegeix-te del sol, que sempre t'ho dic. Que acabis de passar un bon divendres. Ara la Pilar García Muñiz t'acaba d'explicar tot el que t'interessa. I des de Lleida hi tornem dilluns a les 12:20.